Desxifrar què hi ha al darrere d'una porta amb esperit literari i aires de misteri pot ser la raó legítima que mogui un lector a seguir passant pàgines. Però amb Enric Vilamates, la porta pot ser també el MacGuffin perfecte per articular una exploració al voltant de l'ambigüitat i la recerca de l'estil d'un escriptor que no escriu. A Montevideo hi ha l'hotel Cervantes del Conte de Cortázar, La Puerta Condenada, i Montevideo és també el títol de l'últim llibre de Vilamates, potser una de les novel·les més feliçment lliures que ha escrit mai, un festival on el plaer de narrar s'agermana amb l'humorisme, l'antisolemnitat i l'omnipresència de la literatura. Suaviso la disina dios y vay. Avui al programa parlem, doncs, amb Enric Vilamates, aquest Montevideo que arrenca a París i que convoca, com d'habitud, un munt de referents enllà del Cortázar de La Porta Inspiradora. En parlem amb Vilamates, amb Borja Bagunyà, amb Jordi Puntí, amb l'Olf Beltran, que també repassarà, entre altres coses, la biblioteca personal del mateix Julio Cortázar. Avui, des de l'altra habitació, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Ciutat, una mica sí, el to d'avui que hem començat, no és culpa nostra, és Charlie Parker i és el seu Summertime i forma part de la banda sonora d'aquest llibre de Montevideo, per tant obrim saludant, és un plaer sempre fer-ho, Enric Vilamates, què tal?
Què tal?
Benvingut, ben tornat al programa, Jordi Puntí.
Hola, com esteu?
Borja Bagunyà.
Hola, com va?
I el Beltran.
Hola.
Avui convocat, ja ho sabeu, per celebrar aquest Montevideo, l'última novel·la, l'últim llibre d'Enric Vilamates, com sempre, Seix Barral, i per tant per descobrir, si és que és possible, què hi ha al darrere d'aquesta porta, una porta condemnada que ve d'un conte de Cortázar, no? Ambientat en un hotel, el Cervantes, un hotel de Montevideo, el Montevideo del títol, i on trobem, aquí ja el llenço i ara després, si vols, Enric, que fem una sinopsi per qui no el tingui al cap, d'aquest conte, de les quatre coses que passen, si és que passa res, on trobem, jo crec, una reescriptura, una relectura de tot de temes i d'una estètica i una poètica, que és la vilamatiana, els seus lectors ja ho coneixen, i que, a més, doncs, entra per París, no? I que jo crec que d'alguna forma refuta París no s'acaba nunca, i on trobem Barlevis, i on trobem també un cert esperit Shandy, i on trobem, en fi, fins i tot a ressons de Passavento. Per tant, jo crec que t'ho has passat molt bé, a mi em fa l'efecte com a lector.
Sí, molt.
Revisitant.
Molt, moltíssim, sí. Sobretot que per la part final ja estava molt, molt content i havia seguit molt temps, en realitat. Però ja vaig decidir acabar-lo.
Havies de posar-hi, no?
Sí, no feia falta tant, sí, estava bé.
Escolta'm, aquesta idea de la porta condemnada, la porta a l'habitació misteriosa del conte de Cortázar, és el motor de tota la resta d'història, o te'l vas trobar després, o com vas orquestrar-ho, això?
Sí, és el motor, perquè és com una idea, diguem, anem a veure una cosa que m'interessa, que tinc que desxifrar i saber quin enigma hi ha allà, i és una mica perquè el lector segueixi una investigació. Em demoro molt, em tardo molt en arribar a Montevideo, perquè mentrestant doncs vaig retrasant el moment en què em trobaria amb això.
Jo deia...
Em trobaria a Montevideo.
Deia poètica provocativa, malgrat que certament hi ha un cert retorn, jo crec que a vegades perfectament conscient i irònic, a temes i motius que t'han estat cars. Per exemple, la idea aquesta, no?, de voler abandonar l'obra, però en aquest cas és més divertit fins i tot perquè es voler abandonar una obra abans que hi hagi obra, no?, que és una mica el que li passa a aquest escriptor que no escriu.
Sí, tot això ho dic amb un còmic del Mariscal, crec que era, de l'època aquesta dels anys 70, 80, 70, bueno, 80, on anava molt al zigzag i altres llocs d'aquest estil, i anava amb uns amics que normalment quan m'anava del zigzag els deia, encara no us ho he dit, però he deixat d'escriure. I em deien, però si tu no escrius, o sigui. I llavors ja hi havia una voluntat de deixar l'escriptura abans, que també, gràcies al còmic, la memòria m'ha ajudat a recordar que jo deia aquestes coses, que significa que en el fons volia escriure, en realitat, però al mateix temps tampoc volia escriure, és a dir, les dues coses.
Abans d'arribar... No, i per això, diguem-ne, retorna d'un cert moment també biogràfic teu. Abans d'arribar a Montevideo, el llibre ho ha de saber, que està dividit en ciutats o en parts, entrem per París, i jo feia referència a diferents llibres teus perquè un pot pensar, no?, que, ah, sí, és això, és l'escriptor que arriba a París perquè vols a Hemingway i tot plegat, però de seguida el desmuntes per descobrir que no, aquí estem en un altre món. On
ell, ell vol ser un delinqüent, en realitat, només arriba a París li avorreix molt la idea de que hagi tantes revolucions anteriors i decideix ser un delinqüent perquè agafa un carrer ja de mala pinta i entra en un lloc de sombres on... Clar, els escriptors i els delinqüents també n'hi ha, escriptors que siguin delinqüents i al revés també, no? Però en aquest cas el que volia marcar a la primera pàgina és que seria algo teòricament autobiogràfic però que no ho era al mateix temps. A l'hora de presentar la novel·la tenia moltes dificultats perquè no sé el que he fet, no sé explicar-la, però ara sí, després de tantes converses que he fet, i segueixo dubtant molt i canvio cada moment. Però la novel·la és un tractat sobre l'ambigüetat, que és el que vaig començar a dir al principi de tot, de l'ambigüetat del món, i també està lligada amb un congrés de l'ambigüetat que em van invitar a Suïssa, precisament.
Es deia així, congrés de l'ambigüetat?
No, es deia Fronteres Nebuloses. Però
jo li, és un títol ambigu, certament.
Sí, també. I jo li deia, el discurs del congrés de l'ambigüetat. I em vaig trobar amb un amic argentí que estava a Nova York, els dos ens agradava molt passejar, i també n'ha invitat en aquest congrés. Jo li parlava del congrés de l'ambigüetat com si fos el títol que hi havia, no? I ella em va dir... en aquest moment vam dubtar molt de travessar la Quinta Avinguda. No sabíem si travessar-la o no, i ell es va imaginar, va fer el discurs del congrés de l'ambigüetat sobre el dubte que teníem amb travessar o no la Quinta Avinguda. Situàvem algú que des de dalt es veiés, perquè a més els cotxes frenaven, no sabien si ens decidíem creuar o no, i també va escriure sobre el dubte, que és un tema fantàstic, els dubtes, no? El dubte a l'escriure, el dubte a travessar un carrer, i bueno, era un especialista en dubtes, a més. Era perquè ja va morir, en tot cas.
Sí, sí. No, l'ambigüitat és una de les paraules segurament que surten més a Montevideo, que d'altra banda es disfressa moltes coses més com a llibre, eh? Es disfressa, per exemple, d'exploració i de recerca de l'estil, i amb això hi ha una paròdia de, en fi, hi ha fins i tot un moment en què taxonòmicament assages una classificació de maneres de, no, de narratives i d'obres, i jo em quedo més que la primera part, les cinc tendències, no? Els qui no tenen res per explicar, els qui deliberadament no narren nada, quienes no lo cuentan todo, i així, a diferents categories d'escriptors, però després el narrador se'n va a Voltaire i diu, el secreto de aburrir es contarlo todo, no?
Sí, però també comparat amb això que diu el Joseph K. al procés, que diu, cuéntemelo todo, diu, quiero saberlo todo con todo detalle, hasta el mínimo detalle. Jo crec que es refereix al mateix procés, perquè el procés, no? Però bueno, en fi, hi ha dues frases que són una molt, amb un extrem i l'altre.
Clar, clar. Però jo precisament pensava això, no? Que quan un diu que el secret de Burrillo és explicar-ho tot, segurament la part no explicada és on comença la literatura.
Sí, i de part, per l'altre cantó, en una habitació que imita Bogotà cap al final del llibre, el narrador es veu obligat a escoltar com un infern totes les frases que ha escrit sempre tota la vida i, a més, totes les que ha dit. I això no podria suportar ningú. Llavors considero que aquest és l'infern dels homes.
Dels escriptors particularment.
Sí, perquè les dones han decidit que és l'infern dels homes, que les que ho han llegit. I podria ser, sí, evidentment, de tant haver escrit abans.
Sí. Jo, si puc tornar un moment al principi, a París, sobre aquest personatge que arriba i decideix que serà... Aquest narrador, no narrador encara, que decideix que serà un camell, no? I és curiós perquè hi ha un moment que parla, explica o expliques que hi ha una obra que no ha escrit, que encara que és Un garaje propio.
És un títol horrible.
Ja, sí. Però saps què em va fer pensar a mi? Em va fer pensar que, precisament perquè estàvem a París i era el començament, podia ser un personatge de Modiano. A Modiano li agraden, sí, molt els garatges. Sempre surt, sí, en moltes novel·les surten un tio que treballa en un garatge o és mecànic, no? I vaig pensar, mira, ara tenim el protagonista de Modiano. El que passa és que Modiano necessita sempre que passin moltes coses, no? I precisament amb el teu llibre o el teu personatge nega això, diguem, no?
Sí, Aleixinaus també té molta afició en els espais aquests. De fet, on vivia a París, davant de la casa on vivia, hi havia també un taller... Uh-huh. En ple centre de París hi havia un taller d'aquests, i el Xenó havia escrit sobre aquest passatge que acabava en un taller. Uh-huh. I, bueno, No, no me recordo ara què has dit, però...
No, 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 de fet no era una pregunta, era un comentari de dir que en aquell primer moment penso que el protagonista després se'n va, deixa de... torna a Barcelona, però en aquell primer moment a París pensava que era un personatge, em semblava que era com un personatge de Modiano.
Bueno, marco molt les diferències amb el de París no s'acaba nunca, perquè es vegi ja que és segurament un altre que parla, però al mateix temps la ambigüitat tal que el lector pensa que potser és veritat perquè s'assembla al meu. Per tant, jugo amb interessar el lector amb la veu pròpia, clar, amb la primera veu. I bueno, també és veritat que coneixia bastant el món de la droga a París, que no sé si surt o no a París, no s'acaba nunca. Hi havia molts exilats espanyols de tot arreu, que els trobava i que feien de camells i que sortir de nit amb ells a vegades era molt, molt curiós, perquè si venia un cotxe de la policia per la nit que enfocava un carrer, desapareixien per els portals tots, em deixaven sol. Era així, suspenia una mica, no? Eren els exilats, cada qual amb el seu historial.
Sí, jo pensava, ara que traies aquest tema de que el secret de Borrís explicar-ho tot, i d'altra banda aquesta necessitat de saber-ho tot, no? De volem que ens ho expliquin tot, però alhora ens avorrim si ens ho expliquem tot. Clar, em feia pensar molt, i tu parles de Moby Dick i el contraposes a Tabuki, no? A la dama de Porto Pim, i pensava que, clar, aquí hi havia una... a més, parles de Calvino, i dic, ostres, aquí hi ha un tractat, a banda d'un tractat sobre l'ambigüitat, també hi ha un tractat sobre el detall, és a dir, quant de detall hem de donar de les coses, no? Què ens fa falta per conèixer el món o per dir-ne alguna cosa? I pensava que estem en un moment que això, a banda de ser un debat que va des de Moby Dick o, si voleu, o fins a Foster Wallace o el que sigui, també estem en un moment ara que crec que hem confós la veritat amb la literalitat, no? Que si jo dic tot el que és tal com és, d'alguna manera això és veritat. I a mi m'ha agradat molt llegir a Montevideo justament la reivindicació del contrari, de allà el que hi ha és un duplicat, però un duplicat en lo literal no necessàriament és més vertader. En canvi, la veritat segurament ve justament d'aquesta ambivalència, de preservar la porta potser tancada o després obrir-la, o de la porta entreoberta. Crec que aquí la imatge de la porta és crucial per reivindicar que la veritat en la literatura no passa pel document, no? O no passa per la literalitat, per dir-ho tot, no? Tal com és.
Sí, bueno, és que moltes vegades jo deia que no volia descriure la realitat sinó buscar la veritat, però tampoc ara ho sostinc, perquè clar, en realitat et dones compte que la veritat no existeix, és a dir, com se sap des de fa molt temps, però que la veritat sempre canvia d'època. Un record teu el veus d'una manera molts anys, després l'analitzes millor perquè tens més capacitat per analitzar i veus que estaves equivocat tu amb el punt de vista, que era un altre i que a més tampoc era aquell, segurament. I això passa molt, en aquest sentit la veritat no està. El Quixot és un llibre que parla d'això. Per mi és el tema del Quixot, és que no pots atravessar el mirall que separa l'experiència vital de la que vols explicar. Si tu intentes explicar-la, encara que ho facis perfecte, quasi amb exactitud, mai serà la mateixa. Jo crec que aquest és el tema. Naturalment hi ha molts temes per al Quixot, però aquest és per mi el més interessant, sense dubte.
Hi ha una qüestió també que fa que en aquest llibre en molts moments es perd de somriures, és que jo et deia una aproximació irònica des de la literatura, perquè efectivament hi ha molts moments que el narrador se'n fot del mort i de qui el vetlla, no? Perquè fins i tot qüestiona una qüestió tan vilamatiana que ha sortit en altres llibres com el Gambó de Jet en Otre, no? Diu, potser era un error caligràfic, no, i hem orquestrat tota una teoria al voltant d'això.
No ho qüestiono jo, és que s'ha trobat la carta, no? I s'ha vist que pot ser un error, sí, un error de poca. Sí. S'ha mantificat per complert, no?
Sí, sí, exacte, hem fet llibres i literatura.
Es va avançar la seva època també amb la frase, però per equivocant-se, sí, però...
Sí, sí, veus?
Bueno, els errors compten també, sí. No? Són literatura moltes vegades.
Per descomptat, no? I després hi ha un moment al qual el lector arriba, perquè ara en Borja ho destacava, el paper fonamental de la porta i les quatre espais o les quatre portes a la coberta d'aquest pintor meravellós que és Hammershøi, no? Un pintor danès fantàstic que també apareix en el llibre, també ho demostra, no? Conviden a travessar i a plantejar-se o qüestionar-se si són rèpliques, si què són, si podem entrar i si no podem entrar. Hi ha molts moments, jo confesso, d'aquest llibre que em semblava, sobretot a la part de Montevideo, està entrant en un capítol de la dimensió desconeguda, no? Aquest conte que el narrador reivindica, que algú ha explicat que és l'entrada o és el cor del fantàstic en Cortázar, dius, no, certament aquí no explicarem què hi ha al darrere de la porta ni si el narrador aconsegueix del tot entrar i obrir-la o què hi veu. però hi ha una exploració no del tot realista, no? D'això.
Jo no, anava escrivint i anava retrasant el moment d'obrir la porta, que sabia que la tenia que, com a mínim, plantar-me davant i veure el lloc.
Tu no sabies que hi havia, eh? Abans
no, però, i, anava escrivint precisament per algun moment determinat, amb l'escriptura mateixa, arribar en l'espai aquest, que és real perquè és una habitació d'hotel de Montevideo, és de ficció perquè és la mateixa habitació on va estar el Cortázar, i per tant i el conte està allà, i sàpiga si és veritat que realitat i ficció es poden juntar en un punt mínim. És molt curiós perquè l'habitació aquesta, no sé si sabeu que l'han transformat arrel no d'aquest llibre, sinó fa mig any, arrel de la meva visita també, perquè no me'n volia ensenyar l'habitació. Primer es van fer molt que no sabien de què anava, després van dir que els japonesos, si ho sabien, omplirien a l'hotel, que va ser una fase més rara de totes. Suposo que referien als turistes, però no són japonesos els turistes, únicament. Després, al final, em van ensenyar a la porta, a la 205, però no, estava ocupada. I, bueno, llavors, una vegada estaven allà, per això jo no he entrat mai a l'habitació. Anava retassant-ho fins a trobar el moment d'agafar l'armari i passar a l'altre cantó. Tot el rato només tenia una cosa pensada, que era llegir-me l'altra part de l'Alfred Kubin, que és un anterior al Kafka, que no l'he pogut llegir. S'havia publicat als anys 70, però no l'he trobat. Va ser millor per mi, perquè no vaig tindre que inspirar-me en res, sinó que, arribat el moment, vaig entrar allà i el primer que vaig pensar que tenia que aparèixer va aparèixer al llibre, i després es va complicar una mica més amb una altra cosa. I hi ha moments que són molt divertits de fer perquè fan por, per exemple, no?
Sí, sí.
Et pots fer por a tu mateix. Alguna cosa que he descobert a través de l'escriptura, perquè no, només l'he descobert a través de l'escriptura, és aquest telèfon mòbil que té una visió d'una porta que hi haurà el dia següent. Que jo crec que ho inventaran molt aviat, o sigui, perquè en realitat jo, segurament és molt fàcil, o sigui, però no, no dic que és molt fàcil perquè nosaltres moltes vegades intuïm el que hi ha el dia següent, o sigui, no sé, en tot cas aquesta porta del dia següent em permet entrar en una habitació que és Bogotà però que està a París, em permet entrar a Suïssa, a Sant Gallen, i recordar unes situacions del Congrés de l'Ambigüetat. En aquest moment estic tècnicament en tres llocs, a París, a Bogotà i a Sant Gallen, i a més a sobre a Barcelona, que és on l'escric. I que, bueno, llavors és un moment que vaig controlar molt bé, o vaig tractar de controlar molt bé, i vaig anar d'un cantó a l'altre sense que el lector li molesti.
No, està ben parit, l'únic que has d'estar una mica més atent, no? Perquè ja t'ho diu
el narrador. És l'única vegada que m'ha semblat que se tenia que llegir molt atent, això, al llibre.
Sí, però fins i tot si et confons una mica no passa res, o sigui, perquè forma part de la mateixa... O sigui, el llibre, diguem-ne, esdevé un reflex del que vol explicar, no? Quan sí. El lector... Bueno, ara on sóc? Aquí? Sóc a Bogotà? Ja ho acabes entenent, evidentment. Però aquest punt de confusió jo crec que és atractiu, també.
Sí, a més, jo també, el narrador, o jo, el que sigui, em perdo molt, o sigui, com tothom, jo crec. I ho dic a vegades en la narració, que m'he perdut, però després recupero i torno al centre, al centre del llibre, que ja sé quin és, i vaig d'un cantó a l'altre. És la novel·la que he viatjat més sense moure'm de Barcelona, que en realitat sembla que estigui escrit a París, el llibre.
Sí.
Clar, perquè quan... jo m'has d'encontre al final i dic, tot això ho he escrit com si estigués a París, perquè tota la visió és sí. És una cultura francesa de fons, enrient-me de la cultura francesa també, que veurem què passa ara a França quan surti l'any que ve, perquè farà la pregunta de com són ningú d'aquests escriptors que són francesos, i dic que són francesos, i ja veurem com em sortiré d'això.
Tens un any per preparar-te.
Sí, però és que a més no ho sé, jo no sé per què ho he posat, o sigui, ho he posat.
Bueno, però la meva pregunta és si tu...
Bueno, que tots els escriptors són francesos una mica, ja està, una solució és aquesta.
Clar,
però...
Però llavors, quan tu, per exemple, en aquest llibre, clar, hi ha com... A vegades tens la impressió que és una mica un joc de pistes, no? Hi ha coses que han sortit i que tornen a sortir al cap d'una estona, o a la mateixa porta, en el moment en què tu comences a treballar a partir del conte de Cortázar, hi ha temps clar que hi haurà les portes de Hammershøi. Tot sí. Això, hi ha una preparació prèvia o sí. Et deixes portar?
Sí, perquè amb la Dominique Felfester, que és aquesta amiga francesa que vam fer el Marimat Electric, aquesta, que va ser per la seva retrospectiva que me'l van encarregar, i vaig fer-ho sobre ella, que és una gran amiga, era ella la que em parlava d'aquest quadre, la Hammershøi, perquè era una exposició que tenia prevista, les portes sense figura, figuració, que també és un secret de la portada, que no hi hagi figuració. I és ella la que tenia aquest pla de fer una instal·lació amb aquestes portes, i és ella la que em va parlar d'aquesta pel·lícula anglesa amb el Dick Bogart, que està mal resolta, però que és molt interessant, que desapareix una habitació en un hotel de París. És una pel·lícula anglesa. Hi ha una germana, una parella de germans, germana i germà, que arriben a l'hotel per la nit, es troben amb el Dick Bogart, que és l'únic que és testimoni de que estaven allà, i per la nit desapareix l'habitació. I el germà, que és el que dorm en aquesta, i no es troba ningú dels dos. Clar, això m'ha interessat molt com a pel·lícula, me la va recomanar ella, és molt antiga. I el problema és que allà expliquen perquè ha desaparegut, i clar, no convenç perquè clar. No s'ha d'explicar. Hi ha una bèstia a França i a París en concret, i per això han tapiat la porta i ha desaparegut. Clar, aquí no podia explicar-ho, i ja em anava bé no poder explicar-ho perquè també hi ha altres coses que no les explico. Ho deixo tot com un enigma. Si l'enigma l'expliques, perd interès, no? Estem d'acord, per tant, ho he continuat així fins al final, que és el gran enigma de tot el llibre del món sencer, no?
No l'explicarem encara, eh?
Recuerdo bien aquellos 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño deserto Antoine Duanel.
Clar, tenir Antoine Duanel a l'habitació del costat també deu ser bastant impressionant, no? Sobretot si fa sorolls.
Després havia descobert un altre actor que surt a la pel·lícula de la mateixa edat, que podria haver sigut l'Antoine Duanel, i havia escrit sobre ell, però després ho vaig treure del llibre perquè era una informació que no anava amb el ritme. Però sí, estava a l'habitació del costat, a la meva... És un festival que a Lisboa i a Cascais, que organitza el productor del Wim Wenders i tots aquests, que és un portuguès de cinema independent, i hi havia molta gent a la terrassa quan vaig arribar, i semblava Hollywood perquè tots els coneixia, però no hi havia parlat mai amb ningú, i vaig conèixer pues, el Cronenberg i altres. I el que era molt raro era el Jean-Pierre Léaud, perquè estava sol mirant al mar vestit de negre i no s'atrevia a aproximar-se a ningú. A mi em feia pràcticament por i li volia fer una foto, però no m'atrevia. I aquí dic que és l'icona de la meva generació, no ho han dit massa això, però m'ho sembla una mica, perquè era el nen que tenia, que jo tenia molt, molt pocs anys menys que ell quan surt a les 400 golpes. No? Bé, llavors, finalment, amb un amic anglès, ell es va posar per simular una foto, i ell sortia, el Jean-Pierre Léaud sortia al fons i tinc la foto. Bé, però el problema és que per la nit em van dir al costat teu dorm el Jean-Pierre Léaud, i a més em van dir i no l'hem invitat al festival. Aquesta és la nota que
s'ha colat a l'hotel.
No és que es colés, sinó que estava programada la pel·lícula, però la van treure, i a pesar d'això ell hi va anar-hi. Segurament era la pel·lícula del Serra, o sigui, com es diu,
de l'Albert Serra.
Sí. El fet és que no hi van anar-hi perquè es va desprogramar per alguna cosa, però ell sí, estava allà a la terrassa sense parlar amb ningú, i bueno, dorm al meu costat, i bueno, hi ha unes rialles molt grans cada vegada que pensa alguna cosa el narrador, perquè està ficat en una empanada mental grandiosa que no sap si té que escriure o no, i se n'enriu a vegades i a vegades no, el que és més inquietant per l'altre, no? I l'altre dia un amic psiquiatre o bueno, psicoanalista em va dir que li havia agradat molt aquest episodi, perquè suposo que està clar que les rialles són interiors també, o sigui, se n'enriu de coses que ha pensat i no és el Jean-Pierre Léaud. Espero que Jean-Pierre Léaud, que està mirant sempre al mar, no se n'enteri d'aquest.
Bueno, l'any que ve, quan sortim francès, potser llegirà.
Sí, llavors ja no sé el que passarà.
Però fixa't, abans sentíem, imaginava aquesta història del narrador dormint al costat de Jean-Pierre Léaud, i jo pensava en el narrador, perquè no goso, ja fa molt, i que no, tampoc m'interessa especialment, preguntar-te, és una de les coses que desautomatitzes i de manera molt divertida en aquest llibre, aquesta etiqueta absurda de l'autoficció, no? I en algun lloc t'he llegit, a propòsit de Montevideo, que contestaves a algú, que em sembla una resposta meravellosa per acabar amb la no, amb la pantomima aquesta de si t'ha passat o no t'ha passat. Hi ha un 27% de les coses que passen al llibre que són meves. Em sembla meravellós.
Això ho he tret d'una escriptora anglesa que no me'n recordo com es diu, però era una entrevista que estava cansada d'aquesta pregunta, i ella va optar per dir un 27%. I s'acaba la qüestió.
S'acaba el debat i la discussió.
Sí. Sí, perquè aquí, ara que parlàveu de l'episodi de Jean-Pierre Léaud, clar, al final tot el llibre em semblava a mi que està jugant amb tot el que passa quan tu interromps, no? És a dir, quan tu poses una paret entre dues persones, o quan tanques una porta en lloc d'obrir-la, o quan hi ha alguna petita trava que fa que de sobte, no?, tot el que ja pot haver-hi darrere es manifesti, no?, i pugui ser veritat, o pugui entrar en aquest terreny de no sé si és veritat, si és mental, si és una projecció, si és un fantasma, no?
Sí, imagines, sempre amb els veïns també passa, no? És a dir, amb el veí de dalt sempre, si vaig dir els veïns de dalt de casa i es van quedar una mica parats perquè jo controlo tant qui està a la casa dels quatre o no, perquè hi ha dos nens, que ho sé tot pràcticament, que m'ho imagino. Però és evident que sí que s'imagina moltes més coses en l'habitació del costat sempre, o de dalt, evidentment.
Sí, i això també a mi em sembla que era una poètica, no?, de dir, doncs,
està col·locat davant del que ve, precisament per avançar una mica, que hi haurà joc amb portes contigües. I ara a Sevilla em va passar que em vaig trobar a l'entrada amb l'hotel, a l'hotel d'Anglaterra, vaig trobar que l'habitació, no m'haig donat compte de que pensava que era una sola peça, i vaig tirar la maleta en allà i vaig anar al lavabo. I quan vaig sortir del lavabo vaig trobar que hi havia un corredor molt fosc que l'he fotografiat perquè per donar tindré la prova aquesta. Sí. I que portava en una altra habitació, amb una porta. I per joc amb mi mateix a la nit, o sigui, vaig dir, ara la obro i segur que està tancada, però vaig a jugar una mica, estava en el llibre. L'obro i em dona amb un llit de matrimoni en una habitació al costat. Vaig pensar que havia entrat en una altra habitació, però no era la meva, també. Sí. I quan ho vaig comprendre va passar tot, però em va donar la impressió de que la novel·la continuava la vida, d'alguna forma. I em persegueix una mica amb situacions que em recorden i...
Això que dèiem, Borja, ara és clau perquè la idea de trava, no? Perquè el narrador explica, tota l'estona referencia el conte de Cortázar de l'habitació del costat, la Puerta Condenada, i explica que és un conte que neix això, d'una trava, d'un impediment per conèixer el final o la solució que hi ha més enllà, no? És a dir, que una mica com els olimpians, que també parteixen d'aquesta idea de les traves per fer literatura.
Sí, no sé, jo crec que és bastant contemporània, m'imagino, no? Perquè, en principi, estem en una fase molt diferent de fa dos o tres segles. Ens preguntem les coses d'una forma més universal. Crec que, no sé, que teniu que dir això, però...
Sí, bueno, no, a més hi ha una... A veure, és que ara, quan tu ho deies, m'has fet pensar en una altra cosa, que és que tu també expliques que el conte de Cortázar té un paral·lel que és el conte de Bioy. Casares, sí. No? Que això és una altra cosa que és fascinant.
Aquesta ja per si és rara.
Aquesta simultaneïtat,
sí.
No?
I a més vaig estar investigant una mica en internet i tal, i no es coneixien quasi ells, i el 54 quan va publicar el conte al Cortázar li van fer una entrevista que no sabia que aquest conte duraria tant, no? I diu que parla d'una piecita chiquita, diu, sense llum i tal, que ara la que han posat en l'hotel de Montevideo és una suite amb una il·luminació enorme. I aquí ve la cosa més curiosa, perquè es diu Suite Cortázar, que evidentment no pot ser per la llum, i perquè hi ha un llit esplèndid, i ha desaparegut l'armari, evidentment, però també ha desaparegut la porta del costat, i és un interruptor. I aquí m'ha permès un joc al final del llibre, que clar, l'interruptor de la llum permet al lector obrir o tancar la història, i sobretot buscar la llum o el contrari. Uh-huh. Això, per casualitat, ha aparegut. El que no he posat és la foto de la suite Cortázar, perquè l'havies trencat al final del llibre, no? Perquè és un dato de realitat, sí. Molt...
Sobre aquesta coincidència de dos contes que pràcticament en paral·lel escriuen dos autors diferents, no?, que són Cortázar i Bioy Casares, una amiga de l'Enrique, també citada al llibre, que és la Vladi Kosianchich, va fer un assaig, Història de dos cuentos, es va preocupar de saber en quines circumstàncies havien escrit aquests dos contes aquests dos autors, i va saber que, per exemple, Bioy era a Portofino, a la Ligúria, a Itàlia, llegint Dante, i que Cortázar era en un bosc francès, només sabem això, llegint una història de vampirs. I que en el fons de les dues històries hi ha un mateix motor, que és l'enyorança. L'enyorança de dos porteños que voldrien ser a Buenos Aires i d'alguna manera expressen, però també dissimulen aquesta enyorança projectant una història a Montevideo, que té uns paral·lelismes que són, gairebé diria, alarmants, no? Perquè en tots dos casos són comerciants, en tots dos casos van, en, com es diu, al vapor de la carrera, sí, no? Fins a Montevideo, i surt aquest hotel Cervantes, i en tots dos casos hi ha uns veïns d'habitació que fan uns sorolls que desvetllen el protagonista. En un cas, doncs, en el de Cortázar és el plor d'una criatura, i en el cas de Bioy Casares és una parella que fa l'amor d'una manera bastant estrepitosa, no?
I a més ell, ell és un playboy, sí, bastant frustrat, però bueno, és el Bioy aquest.
Sí, sí, sí. I no sé si sap l'Enrique Vilamates, que segurament sí, perquè s'he fet una mica d'investigació per internet. Hi ha una altra autora, que és la Laura Ramos, que no fa gaire va escriure Infernales, la hermandat Bronte, que el 2011, amb posterioritat al primer article que jo he trobat de l'Enrique on parla d'aquesta fascinació per la Puerta Condenada del Cortázar, doncs el 2011 ell explica en un article al diari La Nación argentí que ella també va quedar fascinada per aquesta coincidència entre Bioy i Cortázar, va voler anar a l'hotel Cervantes i tampoc no va poder entrar a l'habitació, perquè estaven obres.
No sabia, però és fantàstic. Sí.
És l'habitació condemnada, no només la porta. És a dir.
Jo he pensat, però s'han fet molts contes sobre el gerente aquest, sí, bueno, que té poca importància en el conte, però el gerente es veu que ha cridat molt l'atenció, i a Uruguai m'han dit que Montevideo m'han explicat que hi ha contes sobre ell.
No, és que hem de dir que aquest llibre conté, tota l'estona anem, no?, al·ludint al narrador. Hi ha una sèrie de secundaris meravellosos, i aquests, particularment els que apareixen a l'hotel Cervantes, són divertits. Bigote Gerente, crec que li dius.
Bigote ha, Grande, Bigote.
Això mateix. Sí, sí. Hi ha una conversa on comença a parlar del milagro del bis, no?, sobre literatura. Només aquelles dues pàgines són divertidíssimes.
S'ho vaig treure d'algú, una cosa que vaig llegir. Milagro del bis.
Sí, sí, la resurrecció d'un autor, tot en termes extremament cursis, no?, que després el narrador desmunta, dius, però com és possible, no?
Mentre escrivia la novel·la pensava en el que havia passat allà, perquè no havia entrat a l'habitació, però... i era molt rara l'actitud d'ells, el gerente davant de tot, però els altres també. I vaig començar a veure la història de l'hotel, i clar, hi havia passat per allà el Gardel, el Carlos Gardel, i no solament havia passat per allà, sinó que havia cantat i havia dormit allà. Era el més complet de tots els famosos, perquè també hi havia el Borges i altres. I vaig pensar que era una conjura, una conspiració per salvar la memòria del Gardel en l'hotel. I això és el que... I llavors hi ha diàlegs que semblen una mica ocultar aquesta història.
Sí, sí, no? I que fan, i que després encara s'enfollona més, perquè els personatges, en fi...
Però dono una pista, perquè dono el nom de Tacuarembó, que és difícil de pronunciar. Que si es mira a internet es veuen les coses que significa, que donen unes pistes sobre la conjura aquesta, la conjura. Sí. Perquè és una ciutat coneguda a l'Uruguai, però no coneguda aquí, i no la coneixia jo tampoc quan vaig escriure el llibre.
Bueno, ara has tret un tema, que això és una cosa que abans no podíem fer, que és que quan llegeixes els teus llibres molt sovint vas a internet i busques coses. I,
en aquest sí, molt.
I, per exemple, jo ara no sé si ho vaig acabar apuntant o no, però hi ha un personatge que està basat en la senyora, la que era la companya d'André Breton, que inspirava Nadja, em sembla, no? Pot ser?
Sí.
Que es deia Elisa Deserves, o no recordo ara el nom exacte, no?
No sé molt bé si és la companya del Breton, però era una musa del surrealisme molt poc coneguda.
Ah, sí, 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 sí. I doncs això la vaig acabar trobant, no sé, per alguna referència, i em vaig enganxar allà, i em vaig quedar allà mitja hora buscant informació d'aquesta senyora.
Jo crec que la vaig treure a Twitter, això.
Pot ser que em parlessis a Twitter.
I després vaig quedar jo també enganxat amb la idea de fer un article, que després no vaig fer. No?
Que no el vas fer.
Però que vull dir que vaig veure un personatge molt interessant que no coneixia de res.
Val,
i més
exacte.
De Nadja, clar.
Sí, sí, sí. Que a més, exacte, quan tot el joc o tota la broma al voltant de l'autoficció, en realitat, és que Nadja ja és un joc d'autoficció, diguem, si podem, per desmuntar la idea del transinfantilisme, que dius tu.
Sí, sí. No? Ah, bueno, això és una paraula que l'he mantingut a propòsit.
L'èpica del transinfantilisme.
Sí. Sí, sí. Sí, sí, el panorama que dibuixes en aquest paràgraf, jo el tenia per aquí, de... Clar, vull tornar a escriure en una època en què la llista té tela, no? Aquesta època o aquesta sensació de que la literatura està en liquidació, no? Com dius?
Sí, que... Però no segueixes.
No, que és una pregunta que em segueix, suposo, interpel·lant a tots els escriptors de tot moment, no? De dir, bueno, té sentit seguir afegint històries aquí, no?
Jo em dic que sóc optimista, perquè afavoreix una mica el que pugui passar, però, clar, és una situació... És una mica, llegint el llibre del Pierre Michon, d'entrevistes amb ell, ell explica aquest dubte entre crear o no crear, que tenim eternament nosaltres actualment, no? Per què? Si en realitat, o sigui, per exemple, els articles, jo no sé, ningú em diu res dels articles, no? Els meus són dolentíssims, però vull dir que si fossin dolentíssims també m'ho dirien, no? Sí. Tinc la impressió de que els articles ja no se'ls...
perquè hem entrat en una altra dinàmica, no? Que és el mur de la, o sigui, la porta tancada, si vols, del país o doncs, sí, de les webs, que la gent ha de pagar per llegir-los, no?
Sí, això s'ha notat molt. Sí. I a més en molts diaris de tot el món.
Sí, no? I la premsa en paper, en fi, les vendes són les que són, que són ben petites, no? I que...
Sobre si s'ha d'escriure o s'ha de continuar escrivint, jo sempre penso en una frase d'un còmic alemany dels anys 20, que era Karl Valentin, que deia: ja s'ha explicat tot, però no per tothom. Per tant, mentre hi hagi algú per explicar coses, escolta, tornem-les a explicar.
Hi ha una altra cosa que vaig escoltar a una escriptora que deia, bueno, és que en realitat ningú ven molts llibres. Llavors, si ningú ven molts llibres, per què no escrivim el que ens dona la gana d'una vegada, no? Això està clar, ben pensat.
Està molt bé, sí.
Sí, encara que hi ha gent que sí que guanya molt, però molt pocs, o sigui que no. I llavors això seria ja la llibertat total, perquè... qui ho fa, naturalment, ja, fora dels circuits. No?
Això em porta a parlar, perquè, clar, llegint els llibres de l'Enrique, llegeixes el seu llibre, llegeixes altres llibres d'ell, d'alguna manera els recuperes, no? Jo he retornat al Bartleby, moments del Bartleby, els escritors xandis del Viajero Más Lento i tal, i llegeixes altres llibres també. Llavors, una de les coses que m'ha passat llegint... pensant, més que llegint, pensant, és que he tornat a un llibre que havia llegit fa molts anys, que és Cosmos, del Gombrowicz.
Traduït per el Jordà, no?
Traduït pel Pitol.
Ah, per el Pitol, vaja.
I l'he recuperat perquè al final hi ha com un exercici, i això vull que ens ho expliquis, però jo sé que al principi hi va haver Gombrowicz, al principi, al teu principi hi va haver Gombrowicz, no?
Però sense llegir-lo. Saps, no?
Sí, per jo, jo ho sé, però vull que ens ho expliquis.
No, que no llegia, però volia ser un escriptor com ell, perquè el veia singular, diferent dels altres, feia una vida també molt, molt singular i molt apartada de tot, i, de tot aquest món literari, per tant, m'imaginava el que escrivia ell, a través d'una foto que va aparèixer a la revista Quimera, en el primer número de la revista Quimera. Ostres. Que estava sobre un cotxe, com una espècie d'aristòcrata arruïnat, però col·locat en allà i tal, i va pensar, mira, pues... Jo anava a imaginar el que feia, i d'aquí va sortir una mica la idea de distingir-me una mica del que es feia en narrativa hispana, espanyola en concret. Sí. I bueno, pues, buscant això, després em vaig enterar que era diferent, no? Però ja era tard perquè ja tenia un petit món per mi. O sigui.
I al cap dels anys vas arribar a conèixer la Rita, no?
Sí, la Rita Banó, la Rita viu al carrer Banó de París, on jo vaig situar tot el doctor Passavento, però sense saber-ho. Un dia ja havia publicat el llibre i vaig descobrir les cartes que m'enviava ella, i la Rita posava Riba, no? I era una cosa que no sabia. Bueno, del Gombrowicz i el Bioy Casares, ja que també per un moment del Bioy, va ser que el Gombrowicz va anar, com sabeu, amb un sol sopar a casa del Bioy, el van invitar, i estava el Borges, i estava Silvina Ocampo, etc. I la Rita Gombrowicz va dir que era la tatala, quan va fer les investigacions sobre Gombrowicz a Argentina, d'aquest sopar li deia la famosa cena. I li va preguntar al Bioy per la famosa cena. Va dir, famosa, per què? Va dir, bueno. I després un dia vaig conèixer el Bioy a l'Escorial, que ja estava molt gran i molt divertit, i li vaig preguntar per la famosa cena. I diu, no, ja sé, com Gombrowicz. Diu, no passó nada. No passó nada. Diu, bueno, no passó nada. Sí que va passar. I al final va dir, bueno, sí passó que solo estuvimos de acuerdo abajo en la... cuando le abrí con las llaves el portal de abajo, que me dijo, vive usted en un barrio que me gusta. La única cosa que le va a agradar que deia el Gombrowicz.
Molt bé,
està
molt
bé.
Bé,
està bé, millor no conèixer els teus mites. No? Sí, no. Bueno, no, res, no, només això, és que Cosmos, ho explico molt breument, perquè m'hi feia pensar també, no? Perquè ja Cosmos comença amb dos joves que estan caminant, sortint d'una ciutat i estan buscant una dispesa, un lloc on anar a viure, dos nois estudiants, no? I aleshores s'aturen molta calor, s'aturen en una carretera, en un camí, vaja, al costat del bosc, entren en aquest camí, busquen una ombra i allà a l'ombra de cop troben un pardal enganxat, o sigui que l'han penjat d'una corda, no? Com si l'haguessin, bueno, això, el penjat. I això els impressiona molt. I llavors, doncs, tornen a casa, bueno, continuen caminant i de cop troben una dispesa que és relativament a prop i demanen si hi ha habitació, entren a l'habitació, s'allotgen, i el narrador, que és en primera persona, ja es fixa en la cara i els llavis que té aquella noia. I, inevitablement, aquells llavis els associa, i aquella cara els associa amb el pardal penjat, no? A partir d'aquí, van passant coses, que tampoc passen moltes coses, però en realitat no és important que passin. El que és important és aquesta mirada associativa, no? Que de mica en mica ell, i això fins i tot he rescatat una entrevista amb el Gombrowicz d'un llibret que va treure Anagrama, on ell ho explica molt bé i que crec que s'adapta molt bé al que tu pretens fer, al que fas amb el llibre, i una mica fins i tot podríem dir la teoria de la forma per sobre del contingut, no?
Sí.
Diu el Gombrowicz diu: "Todas mis novelas son parodias de ciertas formas, a veces específicamente polacas de la novela intranscendente. En Cosmos, los temas del monumento de nuestra literatura nacional, Sienkiewicz, están presentes de una forma rara. La forma no debe ajustarse al contenido, sino justamente lo contrario, porque así es como se muestran todas las demás incongruencias y se obtiene esa distancia necesaria hacia la forma, hacia toda tradición y cultura. ¿Por qué el hombre debe ser dueño de las formas que adopta y no esclavo de ellas?"
Sí, per exemple, vaig recordar una pel·lícula de Polanski, que també és polac, Le Locataire, que era, no sé si l'heu vist, un calló a una habitació i l'anterior de l'habitació s'ha suïcidat. I per la nit comença a veure que hi ha senyals egipcis a les parets i el vàter comú. I en aquest espai pues, va començant a descobrir per què s'ha suïcidat l'anterior, per als veïns. Però els veïns formen una conjura feta de signes. I aquí també em recordava allò dels signes que va desxifrant tot, associant els signes i va comprar. Que em passa últimament, després d'aquesta novel·la, més que abans. Veig moltes senyals que puc associar, inclús del passat, que són com l'escena anterior a el que m'està passant. Perquè si tinguéssim més memòria, potser podríem dominar el temps i canviar, com a posar-lo més cronològic, potser, per exemple. I fer una novel·la que fos les memòries, però ben explicades. Bueno, i sobretot que em fixo molt en dues coses. Una, que els signes molt, i també que interpreto les coses que em passen. Mm-hmm. Això és el més pesat de tot, perquè...
Bueno, no sembla que sigui pesat, eh?
No, però tinc tendència a interpretar molt.
Clar.
Me'n recorda una cosa del John Banville, que deia que una vegada estava discutint amb la seva dona i s'avorria, perquè la discussió ja la sabia... I tot el rato va dir: "Puc parar un moment, que vull anotar això?" Que la dona... "Però què dius? Ara estàs pensant en l'escriptura?" No. Doncs pues és una mica la interpretació de què està passant.
Això, per sort, al narrador no li passa sempre, perquè en fi, perquè té molts números per interpretar i fins i tot sobreinterpretar, i psicoanalíticament encara més, el que troben aquell escletxa de porta, el que veu a dir. És a dir, passen coses de les quals, per fortuna, no en tenim grans interpretacions. Cosa que, com a lector, també és bonic que ens deixis aquesta porta oberta, no? Per, bueno, ja tu t'ho faràs al teu cap, no? Amb la qual cosa forma part aquest narrador d'aquesta classificació dels que deixen un fil per estirar i no deixen tot tancat.
En aquest cas, és una, jo crec que és una novel·la molt oberta i, precisament per això, les restriccions li van molt malament. I salto d'un cantó que a l'altre, hi ha molta llibertat en aquest cas. Una mica una cosa molt naïf que del començament, abans d'escriure el llibre, va ser que vaig dir: "Ara vaig a fer el que em doni la gana", com si no ho hagués fet abans. Sí. Però sí que havia caigut en una etapa en la que els prejudicis dels altres, les crítiques dels altres, que en vez de saber qui són i el que diuen, i molts els conec i no m'estranya que diguin això, m'estava condicionant d'alguna forma. I vaig dir: "Ara faré alguna cosa que s'assembli a el que feia al principi", i per tant aquí nota molt la el plaer de narrar, a pesar de que jo discuteixo la narració per, a favor de l'assaig i tal, però en realitat narro a gust i en canvi assagista no em sento.
Bueno, és la diferència si llegeixes o sigui, si torna, per exemple, jo he tornat a agafar El viajero más lento.
Sí.
Que allà són assajos, articles,
textos, sí,
que s'acaben ajuntant,
sí.
I aquí és una mica el contrari, no? Diguem-ne, en lloc de, o sigui, el que els dona forma de novel·la, o sigui, al final el que expliques no és tan diferent el que pots explicar en un lloc i l'altre, només que precisament la veu narradora és el que unifica, no?, en aquest llibre.
Sí, el mateix. I El viento ligero en Parma és un altre llibre que també té visites a la Stendhalianes, a la catedral de Parma, que estan fetes com assajos o com articles, però que són més narratius de lo normal. Perquè també m'agraden molt els assajos que no saben on te van. Aquests m'agraden molt més que els que estan ja universitaris, molt calculats, sinó que descobreixen ells mateixos mentre escriuen algú que hi havia en el tema que no sabien al principi. No?
Bé, és que aquí, en aquest cas, a més a Montevideo, no únicament hi ha, que això a París hi és més, l'exploració d'un estil, no?, que això seria més assagístic, sinó l'exploració d'un misteri. Podem dir-ho amb les lletres grans. I aquí misteri. Es planteja un misteri, un enigma, que tu acompanyes el narrador fins a aquella porta, a veure què hi ha, què no hi ha, aquella habitació, i això dura moltes pàgines i en molts formats, no? I la qual cosa això li dona un aspecte...
Que el que s'investiga, al final, s'assembla a la investigació sobre el misteri de l'univers. Que porta que té una solució la meva mare a la meitat del
passat. Gloriosa, una solució meravellosa, per cert. Una molt bona solució.
Bueno, jo volia plantar-la a la meitat del passat Sant Joan i dir-me, ja, no facis més preguntes, perquè feia moltes preguntes, que al principi sempre feia moltes preguntes.
Sí, ara que dius això del misteri, em feies pensar en una frase de Gonzalo Tavares en el seu text sobre literatura Bloom, que ell distingia la literatura de la ciència dient, a partir de la manera com es relacionen amb el misteri, no? I deia, clar, la ciència el vol resoldre, el vol explicar, vol obrir la porta i buidar-ho tot, mentre que la literatura diu que explora el misteri, però per encara tornar-lo més misteriós, no? És a dir, per encara fer-lo més obscur.
Sí.
I vaig pensar que era, bueno, que lligava molt bé amb el tractat de l'ambigüitat, no? I aquesta reivindicació de l'ambigüitat que fas.
Perquè quan més, dic una mica que més t'aproximes a intentar explicar un fet, més t'apropes amb ell i veus que tot és molt més complex del que creies. Jo crec que això és un secret de l'escriptura, no? Que una qualitat de l'escriptura, vull dir.
Hi ha una constel·lació de noms, com en tots els llibres de Vilamates, d'escriptors que van sortint i que pots tornar-hi, com ha fet en Jordi amb Gombrowicz, i també des de la biblioteca de Cortázar, que avui ha resseguit l'Adolf.
Sí, sí, és un llibret de petit format del col·lega Jesús Marchamalo, un llibre a càtedra, molt, molt bonic, molt, molt ben il·lustrat, i és una lectura, podríem dir, de la biblioteca de Cortázar, o de les restes molt abundants de la biblioteca de Cortázar, que ara es troben a la Fundació Joan Marc a Madrid. Cortázar va morir el 84 i al cap de 9 anys els seus llibres van arribar en aquesta fundació, i el Jesús Marchamalo ha pres com a divisa el que deia la Margaret Yourcenar, que a una persona, que una de les millors maneres de conèixer una persona és veure la seva biblioteca, i això vol dir els llibres que té, però també els subratllats, les vores doblegades, les postiles, els papers, aquí mateix que tenim el Montevideo per quadriplicat, no?
Sí.
I veia ara, per exemple, el Jordi Puntí, que a l'última pàgina hi té una escriptura molt minuciosa, molt detallada, amb llapis, oi?
Llapis, sí,
bueno,
sí.
No una pàgina, no, més d'una, el del David ple de post, també el del Borja, el del David, el meu també, no? Bé, doncs, el Jesús Marchamalo ha agafat aquests llibres, que en són molts, i s'ha posat a buscar pistes sobre Cortázar, que hem de recordar, i ell mateix ho recorda, el Marchamalo, que hubo un momento hace años en que todos queríamos ser Cortázar. Llavors, el llibre és de molt bona lectura, i jo he buscat, naturalment, per raons òbvies, doncs, aviam, que ell sortia de Bioy Casares, no?, aquesta coincidència que abans comentàvem de dos llibres, si hi havia tanta afinitat d'esperit. I segurament sí que hi era, però eren massa tímids tots dos com perquè aquesta amistat es desenvolupés del tot. En tot cas, en aquesta biblioteca de Cortázar hi ha uns quants llibres de Bioy Casares, alguns d'ells dedicats, no són grans dedicatòries, per exemple, n'hi ha una que diu Está bien, ¿eh? Pero para Julio Cortázar, Afectuosos recuerdos de Adolfo Bioy Casares, Buenos Aires, 1967, con mi efusiva felicitación por las admirables narraciones y relatos de Todos los fuegos, el fuego, que es una de las col·leccions de
però diu efusiva, de diu efusivas, que això sí. Ja li
posa. No, sí, sí, sí.
Ell sempre posava afectuoso, perquè sí, està comprovat. Mm-hmm. Efusivo no. No sé.
I també n'hi ha una altra en què està dedicada doblement per Bioy Casares i per la Silvina Ocampos. Ell diu, con afecto y admiración de Adolfo, 1975, ella no sé què diu, i veig que el Jesús Marchamalo tampoc ha estat capaç de desxifrar-ho. Bé, dins d'aquesta biblioteca, més enllà de Bioy Casares, doncs hi ha moltes presències, també moltes absències. Per exemple, no hi ha cap Camus, cap Beauvoir, cap Duras, cap Tolstoi, cap Turgenev. I dins de la literatura espanyola, ni Delibes, ni Cela, ni Umbral, ni Matutes. Clar, això com es pot interpretar? Cortázar va fer moltes mudances, vés a saber, no? És a dir, tampoc no pots veure...
Els va deixar, no li van tornar.
Clar, sí, ell mateix té alguns llibres, per exemple, un de José Agustín Goytisolo, de poesia catalana contemporània, que està dedicat a Gabriel García Márquez i a Mercedes, la dona de Gabriel García Márquez, i per alguna raó doncs va acabar a la biblioteca de Cortázar. Llavors, com que això sempre fa gràcia, he buscat també una cosa molt divertida, és que Cortázar es barallava o aplaudia, o en tot cas dialogava amb els llibres. És a dir, per exemple, d'Octavio Paz, que eren molt amics i en té moltíssims, a vegades si no li agrada un paràgraf, al costat hi posa un no, senzillament, no? I també, si li agrada alguna cosa, és molt entusiasta. Un dels llibres que més li va agradar és La realitat i el deseo, de Pedro Salinas, no? Que diu, un grande, un maravilloso libro, per exemple.
La realitat i el deseo és de Cernuda.
Ai, sí, perdó. Sí. És veritat, m'hi confós. En tot cas, una antologia de Pedro Salinas que estava preparant pel fill editor, per Luis Salinas, i aquí sí que hi ha una anotació que és molt sucosa, no? Perquè explica les circumstàncies en què va rellegir Salinas. És un paràgraf relativament breu, però és molt bo. Diu, releo en Wiesbaden, en el restaurante Zagreb, lleno de vampiros. La mujer de negro, autómata de Hoffman. El propietario, out of a Polanski film. El mozo, camarero, che, con patillas, barba azul. Todos mirando a los clientes como si calcularan los glóbulos rojos. Very beautiful. I entonces Salinas. Vol dir que en aquell moment es va posar a rellegir Salinas. I acabo amb una nota, Valle-Inclán Clan surt també en el llibre de l'Enrique Vilamates, perquè és un dels pocs a Espanya que va saber veure que el que estàvem fent allà, que és la Torre de los Panoramas, no? Aquell cenacle de Julio Herrera. És l'altre, no?
Rubén Darío. Doncs,
això sí. Mateix, doncs aquesta colla, l'únic que ho va saber veure a Espanya, que allò era molt important, va ser Valle-Inclán Clan. Però a Cortázar hi ha un títol de Valle-Inclán Clan que és Àguila de Blasón, que no li va agradar gens, fins al punt que al costat va posant-hi Bodrio, necrofilia gallega i barata, o retòrica baraja, barata, viejo, i a l'última pàgina, enorme i triste paròdia, ni comèdia ni bàrbara. Està bé.
A la revista Poesia hi havia una foto d'una revista que feia abans, Poesia del Ministeri de Cultura Espanyol. Bueno, hi havia una foto d'un senyor americà que havia publicat molts llibres i l'havien traduït a no sé quants idiomes. I es fotografiava amb la biblioteca amb les 30 traduccions. I el Juan Ramón Jiménez va posar, i què? Sí.
Disculpes per l'error,
S'haurien de transcriure aquestes notes al marge tan contundents.
Jo recordo anar a la biblioteca de Girona, que tenen al fons, de Joan Ferreter, i també pots remenar i mirar i veure les anotacions, i sempre hi ha aquell moment d'incògnita, que és que veus un interrogant, no? I no saps l'interrogant què vol dir, dubta sobre allò, no hi està d'acord o no ho entén, no?
És com l'exclamació, no saps si t'agrada molt, bueno, i t'admira molt,
exacte,
o Déu meu, què ha fet aquí,
encara és pitjor,
o escàndol, no? Parlant de llibres diversos, hi ha un altre, en algun moment el citava a l'inici, un altre dels llibres que més divertidament refuta a Montevideo, que és el Bartleby. No ho fa amb aquest nom, ho fa amb el títol...
Un títol impossible, perquè...
Virtuosos de la suspensió.
El pitjor que vaig trobar, sí.
Divertidíssim. Sí. Exacte, virtuos és una cosa així retòrica i absurda, però que efectivament diu molt de com ha anat perseguint el narrador camuflat aquesta idea falsa i, no, contrastada del Bartleby, del preferiria no fer-ho, i tot això que s'ha convertit en un cliché, no?
Que s'ha convertit en un cliché claríssim, sortim amb camisetes també amb això, per tot arreu, però a més és que ara les oficines ho diuen també, hi ha una resistència secreta, pensen i diuen preferiria no fer-lo en veu baixa i continuen. Llavors hi ha un moment que hi ha aquesta frase i proposo la que ha tingut bastanta sortida, la de l'Onetti, que van anar a filmar-lo a casa seva quan estava bevent whisky i no sortia del llit, que és uruguai, li pregunten, li volen filmar, ell no vol, i finalment diu que sí, i diu por simpatia me resigno. Por simpatia me resigno és perfecte. Sí. Més breu, a més.
Està molt bé. Bueno, parlant de brevetat, jo ara m'has fet recordar una vegada, ens vam veure el 98-99, devia ser quan estaves escrivint Bad Levy, i me'n recordo que et vaig preguntar en què estaves treballant i em vas explicar el projecte i em vas dir que tenies el títol. I era un altre títol.
Ah, sí?
I era un títol superbreu, que era Ja no.
Ah, ja no, pues mira, és molt bo aquest.
Sí. Com ho vas dir tu? I després va sortir Bartleby com això. Mira, bueno, està bé, però m'agradava més Ja no.
També tenia Bartleby Associados i tal, sí, al final.
Clar.
Sí. No, el curiós d'aquest llibre és que l'explicava a tothom, era la primera vegada que explicava el que escrivia, no ho havia fet mai. Que ho vaig trobar una bona senyal, perquè m'ho veia una mica cap als altres i deia, i provava a veure què deien. A més, perquè la... els altres també anaven dient coses que ells coneixien, per tant anotava a la travessera de dalt, la travessia del mal, a la llibreria li vaig preguntar a una clienta que era evident que no sabria què dir-me, no? Era molt complicat. Per què no escriu vostè? Li vaig preguntar. I em va dir, oh, perquè em fa molta mandra, bueno, una cosa així. Però també ho vaig posar, o sigui, som molts,
sí. Sí, sí, és una resposta molt bona. I en tot cas, el Ja no també certament és un títol, no? Millor que Virtuosos de la suspensió.
És que està a propòsit, és.
No, és a dir, com tantes coses, eh? Com tantes coses que riu també.
No tinc res contra el llibre, a més, el que passa és que aquí sí.
Sí, però fins i tot quan juga amb aquesta poètica del Rambó i de...
També m'estranya que sigui el llibre més conegut, però bueno, té gràcia, suposo...
El teu llibre més conegut, vols dir?
Bartleby, sí, però bueno... Però... Vamos, no em sembla el millor. No, és un misteri també per mi. No? Sí, jo crec que és molt fàcil de llegir, que fa menys curs.
Sí,
no sé com.
Sí. Si ara ve un lector que no t'ha llegit mai i diu, Enrique Vilamates, no tinc temps per llegir la teva obra més que un sol llibre. Qui li recomanaries? No seria Bartleby?
Montevideo.
Això m'agrada molt. M'agrada molt sobretot perquè em vas dir el mateix a aquesta broma insensata, és a dir, que l'últim llibre sempre és el teu millor llibre.
Bueno, perquè tinc que detestar l'últim llibre per escriure en un altre. I ja, quan vaig dir la broma insensata, l'odio ja. Completament. Tinc que parlar d'ella dintre de poc per una traducció.
Ah, sí?
I ja no me'n recordo massa. O sigui, la veritat és que...
Pots rellegir-te sempre, no? No, deia abans això de Rambó, perquè jugant a aquesta idea de ser un altre... Hi ha una altra estratègia que també planteja el narrador ben divertida i que desautomatitza qualsevol pregunta al respecte, que és contestar com si certament fossis una altra, no? I aquí es planteja contestar com Neil Armstrong.
El joc de Rambo.
Això és boníssim.
Convertir Rambo en un joc.
Llàstima que ho vaig fer molt curt, no? Perquè tampoc era qüestió de... Però és divertit fer-ho. O sigui, interpretar l'escena i com parla l'altre, que et pregunta per què no escrius. I segons com et parla, doncs dius, s'assembla a Lovecraft en aquest cas.
Sí.
No, però més agafant, en fi, preguntes o respostes tan bones com això, no? Quan que et tornes a la Lluna en 69 i et pregunten per l'explicació de l'univers, no? Què ha vist allà?
Sí.
I Neil Armstrong, no, hi hem anat, estàvem contractats per anar i hem trepitjat la Lluna i hem tornat.
I hem tornat, no sé, i més vols que et digui. No?
Exacte.
Sí, m'imagino que moltes experiències no tindrien, no?, en aquest sentit.
Sí. Duchamp també assages alguna resposta com ell, no?
És que sempre havia pensat que quan em preguntessin per què no escrivia seria feliç perquè em sentiria com el Duchamp i tot, i dir, oh no m'interessa tal. M'encanta el Duchamp amb aquesta cara que és que tenia, que estava sempre a la sombra, i el toldo que s'havia fet, no sé com es diu en català, toldo, no? Un toldo.
El tendal.
Pues, va passar tot un estiu construint aquest tendal, que era una obra d'art per ell, per estar a la sombra, a Cadaqués. És una manera d'entendre l'art, també.
Valéry, en fi, Fressant, insurten un, no?, amb aquesta idea de la... M'agrada molt també perquè amb la recerca de l'estil i una certa lluita volguda contra la trama convencional, no? És a dir, curiosament, és un dels llibres que té més trama i el narrador lluita contra la idea de trama.
En realitat és un que està en contra de les trames i acaba fent una trama i narrant, sí.
Però mira, en aquesta línia sí. Jo volia reivindicar un dels llibres que cita, perquè una de les coses que també passa llegint els llibres de l'Enrique és que quan hi ha autors que no coneixes, els busques, però quan els coneixes et fa molta il·lusió
clar.
que surtin. I aleshores a mi m'ha passat amb un llibre que m'estimo molt, que és Noches Insomnes, de l'Elizabeth Hardwick. Sí.
És com està fet, a més. Com... Serà molt difícil, no?
Que és un llibre, sí. és un llibre bastant impossible d'explicar, sí. també, perquè són... Elizabeth Hardwick era la... Bueno, va ser una de les fundadores de la New York Review of Books, va ser parella del Robert Lowell durant 30 i pico d'anys, i llavors el Lowell l'any 73 ja s'havien separat, va començar a publicar llibres de poesia on parlava d'ella i on fins i tot escrivia amb la seva veu, una mica interpretant la separació, i ella es va enfadar molt, i aleshores va fer un llibre, va publicar aquest llibre, que són proses, que es diu Noches Insomnes, en català no hi és, i bueno, ella mateixa comença dient, bueno, tenia clar, a més era molt amiga de la Mary McCarthy, tenia molt clar que no volia parlar de Robert Lowell, o sigui, que faria un llibre on ell no sortiria, no? I aleshores són com fragments, coses, hi ha cartes a la Mary McCarthy, hi ha tot un record que surt al llibre de l'Enrique, que és l'hotel on vivia, que on hi havia també la Billie Holiday, no?
Sí, tot allò del jazz, tota la part.
És meravellós, sí, sí. és meravellós. I aleshores, jo vull rescatar només a la primera pàgina, perquè ahir el vaig agafar i vaig pensar, oh, mira, la primera pàgina, i hi ha un moment que diu, i més a més té a veure amb això que dèieu, que comentava, m'hi has fet pensar abans també, quan comentaves els diferents llocs simultànies on, ah, sí. on passa la novel·la, no? Diu, tal vez las sombras basten, la luz y la persiana. Imagínate que estás en un poema de Apollinaire. I llavors cita el poema d'Apollinaire. Ahora estás en Marsella, rodeado de sandías. Ahora estás en Coblenza, en el Hotel du Géant. Ahora estás en Roma, sentado bajo un níspero del Japón. Ahora estás en Ámsterdam.
També hi ha aquella pel·lícula que deien tot el rato, Estàs en Europa, us en recordeu d'aquesta?
Europa, del Lars von Trier? Sí.
M'agrada molt, Estàs en Europa, ho he aprofitat per Bogotà. Quan ella entra a l'habitació li diuen, Estàs en Bogotà, i està a París, però li diuen, Estàs en Bogotà, i comença un infern.
Aquí també hi ha un altre matrimoni, que és el món de l'art i les instal·lacions, que has explorat diferents vegades també, no? En diferents novel·les.
Sí, voluntàriament, però he anat fent, sí. Però m'he trobat amb això. No? Va començar amb la Sophie Cal, que va fer una trucada, i a partir d'aquí vaig conèixer la Dominique González, que era l'anti-Sophie Cal, més calmada i més tranquil·la, i vaig fer un amic d'ella i he fet coses amb ella. I ara l'he enviat el llibre, perquè ja surt molt aquí. No ho entendrà massa, perquè té un doble.
Sí, exacte, és un altre, com en deia en Jordi Iván, sí, qui busqui a Google el seu nom, no?
Madeleine Moore, però clar, Madeleine Moore no existeix, però s'assembla molt a Marianne Moore, etc.
Sí.
Però hi ha moltes Madeleine Moore, si busques, sí. Bueno, clar, és un nom sí. i cognom bastant... I penses, aquesta és la Madeleine Moore? No, no pot ser.
Han dit que hi ha una pornògrafa, també, que vam buscar-ho i vam trobar que era pornògrafa.
Sí, això vaig trobar jo, i vaig pensar que no enquadrava amb el personatge de Montevideo. April in Paris, chestnuts in blossom, holidays. Passa sovint aquest programa, cites un nom i apareix, com passa amb Billie Holiday, que és una presència invisible però constant a Ciutat Maragda, i que també apareix, certament, citada a Montevideo, com tants altres noms, amb aquesta invitació a explorar amb el narrador el misteri d'una porta, que per descomptat és el misteri de moltes coses més, molt més elevades, que també hi ha molta ironia, que hi ha molt de joc, molta literatura, i una exploració d'alguns dels temes que han interessat sempre a l'Enrique Vilamates, escriptor, i també els seus narradors, que t'han anat acompanyant i que són una mena de... No? I que són diferents personatges, que són tots teus i que també són dels lectors, perquè han anat creixent també amb nosaltres. Per tant, moltíssimes gràcies per aquestes portes i per la invitació a mirar a travessar-les amb tu. Ja, el lector ja veurà si ho aconsegueix o no.
Moltes gràcies per la companyia a tots.
Fins la propera. Clar,
ara nosaltres ara marxarem i començarem a pensar... Amb aquest senyor li passen novel·les. Què aprofitarà del que hem pogut dir? Mare de Déu, senyor.
Exacte. Transformat.
Ho sabré jo més tard, ara no.
Ja.
rigorosament transformat, com fa, no? Transformar la vida a literatura, és una altra de les invitacions que fa aquest Montevideo. Borja Bagunyà, gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Jordi Puntió, el Beltran.
Que vagi bé.
Fins aviat.
Amb la Rosa Silloé, amb l'Olor Janola i amb Billie Holiday.
Charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What did you mean to?